Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
La construcció és un dels sectors que més malparats van sortir de la crisi financera de 2008. L'esclat de la bombolla immobiliària va deixar molt tocats constructors, treballadors i moltes altres activitats que hi estan relacionades. Més d'una dècada després, la construcció, com molts altres sectors, s'ha vist afectada també per la pandèmia. El CIESC, que n'ha analitzat l'impacte, conclou que l'inici de noves promocions es va aturar. En canvi, l'acabament de pisos nous es va accelerar. En parla el secretari tècnic del CIESC, Josep Milà.
I el que s'ha fet llavors, d'alguna manera, és concentrar més en el que ja hi havia en marxa i anar-ho acabant, saps? Llavors, en aquest cas, potser, per una banda, hi ha aquesta aturada degut a tota la situació pel que fa a invertir en nous habitatges i endegar nous projectes, però, en canvi, s'ha pogut anar acabant els projectes i els habitatges que ja hi havia en marxa.
Segons les dades del CIESC, entre els mesos de juny i setembre es van acabar 177 habitatges més a Sabadell que en el mateix període de l'any passat. És dijous 26 de novembre. Comencem.
Titulars.
L'eix central compartit per vehicles i bicicletes no compleix amb les expectatives. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Si més no, així ho creuen els membres del Bicicleta Club de Catalunya després d'analitzar sobre el terreny el nou eix ciclable. Dani Marinova, vocal del BAC, conclou que l'espai, que va de nord a sud, no és segur per als ciclistes i apunta diverses solucions. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Ha d'haver-hi o segregació o pacificació. El que no podem fer és llençar la bicicleta en vies amb molt de trànsit i amb vehicles que van a velocitat superior a 30.
El BAC també reclama un protocol per acabar amb l'assetjament als ciclistes.
La cultura sabadellenca es torna a posar en marxa.
Malgrat que ho fa el 50% de l'aforament, els teatres municipals i altres entitats locals tornen a programar cultura a partir de demà. Entre els plats forts hi haurà Macbeth a la Faràndula, a càrrec dels Amics de l'Òpera i l'Orquestra Simfònica del Vallès. També reprenen les funcions a la Bàscula. El toc de queda, però, els ha fet renunciar a la representació de divendres. Carles Tricuera n'és el propietari.
Bé. Sembla ser que la desescalada és un fet, i això ens permetrà per fi poder estrenar aquest dissabte l'obra que havíem d'estrenar al març. Es tracta de L'Ocapi, d'Anna Diosdado. Degut al toc de queda, que encara està en vigor, hem hagut de prescindir de les representacions dels divendres, donat que no podíem avançar a l'horari.
El festival El Més Petit de Tots s'acomiada aquest cap de setmana amb l'espectacle Silver Drops.
Ho repassarem abans de donar pas als esports. El Sabadell continuarà uns dies més dins la zona de descens. Ahir, oportunitat desaprofitada per sortir d'ella a Gijón.
Derrota arlequinada per 3-1 contra un Sporting que va ser superior i que va demostrar per què es troba entre els primers classificats. Analitzarem aquesta desfeta a partir de les dues del programa Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem el repàs amb la previsió del temps, que avui està força mogut. Sergi Gallego, molt bon dia.
Hola, bon dia. La baixa pressió aïllada a nivells alts que ens afecta avui i els pròxims dies serà la responsable de mantenir el cel molt ennuvolat o cobert arreu i la probabilitat elevada de precipitació, sobretot al litoral i al prelitoral. Aquesta situació es complicarà sobretot demà i dissabte quan s'esperen xàfecs amb tempesta i d'intensitat forta, principalment a les comarques del Ter Sud i de Girona. També el vent bufarà entre moderat i fort amb ratxes molt fortes en moments de xàfec, de component est. Això farà que la situació marítima estigui notablement alterada a la costa amb onades que podran superar els 2 metres d'altura. A partir de diumenge la situació millorarà, però el cel romandrà molt ennuvolat i hi haurà també la possibilitat de precipitació al nord-est de Catalunya. I de moment això és tot, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Situació del trànsit a les carreteres catalanes, força complicacions a aquesta hora. Està tallada la Nacional 340, Subirats, a conseqüència d'un accident, i també dos camions avariats provoquen afectacions viàries d'una banda a l'autovia A2 a Martorell en sentit Barcelona i de l'altra a la B10 a la Ronda Litoral a l'Hospitalet cap al Nus de Llobregat. Situació al transport públic, Borja Mariano, des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs al marge de les afectacions per obres de millora a les línies de Rodalies R1, R2 i R4, La resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen en aquest moment sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia. Passen pràcticament 5 minuts i mig de 2 quarts. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
Durant la pandèmia del coronavirus, el nombre d'habitatges que han començat a construir-se ha decaigut respecte a l'any passat, però el nombre de promocions acabades, en canvi, ha augmentat. Són dades que recull el Consell Intersectorial d'Empresaris, organització que conclou que entre el segon i el tercer trimestre de l'any, els esforços dels constructors s'han centrat en acabar els habitatges que estaven a mitges. Ara cal que la confiança torni al sector per reimpulsar l'obra nova. I és que, com es diu de forma col·loquial, la construcció és una locomotora per a l'economia, Pere.
Així ho certifica el secretari tècnic del CIESC, Josep Milà, responsable d'aquest informe.
Com sempre destaquem nosaltres, la construcció té un efecte multiplicador d'arrossegament, de locomotora per a altres sectors indirectes, instal·lacions, etc., que és molt important. I, per tant, l'impacte directe i indirecte d'aquesta activitat sobre el conjunt de l'economia és molt alt, i és molt important que vagi mantenint-se aquest impacte positiu.
Entrant en més detall en les dades que ofereixen, durant el tercer trimestre de l'any es van iniciar 96 habitatges a Sabadell, mentre que durant el segon només se'n van començar 11. Tot i que la xifra és ascendent, si la comparem amb l'any passat, continua estant per sota, concretament un 23% inferior al tercer trimestre del 2019.
Això fa veure doncs, que encara falta que anem creant un clima de confiança empresarial doncs que ens permeti anar recuperant aquesta confiança i, per tant, la capacitat i els ritmes d'inversió. Pensem que el sector de la construcció, a diferència potser d'altres activitats, té un cicle productiu que és molt llarg. I llavors, per mesurar aquests projectes de construcció, doncs es necessita una confiança que et porti a fer aquesta decisió d'inversió.
En canvi, els esforços s'han centrat en acabar l'obra ja començada, com indiquen els certificats finals d'obra, ja que n'hi va haver 205 durant el tercer trimestre de l'any i 270 durant el segon. Això vol dir que entre juny i setembre es van acabar 177 habitatges més a Sabadell que l'any passat, el que representa fins a 6 vegades més.
Més enllà de Sabadell, el CIESC també ha analitzat aquestes mateixes dades en l'àmbit de la comarca i del país. Les conclusions són semblants aquest any. Ha frenat l'obra nova, però s'han acabat més habitatges.
Si ens fixem en les dades del Vallès Occidental, el tercer trimestre del 2020 es van començar 403 habitatges, el que representa 49 habitatges menys que l'any passat, una caiguda de gairebé el 9%. En canvi, els habitatges acabats van ser 618, un 7,5% més que el 2019. A escala catalana, entre juny i setembre han arrencat 2.946 projectes d'obra nova, 800 menys que l'any passat. En canvi, els habitatges acabats arriben als 3.078, 836 més que l'any passat. En dades percentuals, la caiguda d'obra nova és del 21%, mentre que l'augment d'obra acabada és del 37%.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
El Bicicleta Club de Catalunya mostra alguns recels en relació a l'eix ciclable de Sabadell, un espai compartit per bicicletes i vehicles que travessa la ciutat de nord a sud. L'entitat creu que la mesura no garanteix la seguretat dels ciclistes i que, a més, aprofundeix en actituds agressives per part dels conductors. Aquestes són algunes de les conclusions que recull l'avaluació tècnica que el Bicicleta Club ha fet del projecte municipal Eix Central Compartit.
La pandèmia ha evidenciat la necessitat d'alliberar cotxes de l'espai públic, d'una banda per garantir les distàncies de seguretat entre els vianants i els ciclistes i de l'altra per millorar la qualitat de l'aire. Amb aquesta voluntat, l'equip de govern ha impulsat l'Eix Central Compartit, un projecte que redueix la velocitat màxima als 30 km per hora, de manera que les bicicletes puguin circular sense problemes per la calçada en cas que no existeixi un carril segregat. Després de les primeres setmanes amb la iniciativa en marxa, el Bicicleta Club de Catalunya ha fet una anàlisi exhaustiva del funcionament del nou espai. Els resultats diuen que la bicicleta no compta encara amb un espai prou segur, que no es garanteix el límit de velocitat, que la senyalització actual genera confusió i que els trams més conflictius continuen sense solució. Dani Marinova, vocal sabadellenca del BAC, n'ha parlat en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Què passa quan la bicicleta no té espai reservat o espai segur, exclusiu? Doncs ha de conviure amb el cotxe. Els cotxes, quan superen la velocitat de 30, que és una altra cosa que hem comprovat, esdevenen situacions de molta inseguretat.
A banda de la diagnosi que fan, el Bicicleta Club també fa propostes per solucionar aquesta falta de seguretat. Marinova defensa que la millor opció passa per pacificar el trànsit.
Vol dir reduir la velocitat i reduir el nombre de vehicles, també. Un exemple del trànsit pacificat és la zona del centre, no? O sigui, no només el passeig, on no hi ha cotxes, però tot el que és zona dels voltants del passeig, no? Com la via Massaguer, l'11 de setembre, on es nota que hi ha molt menys trànsit, perquè hi ha aquesta zona central on el cotxe no pot accedir i això influeix en els carrers al voltant.
El BAC assenyala que les cruïlles enmig de rondes i carreteres urbanes, les zones de l'eix central en tres carrils o les zones de càrrega i descàrrega i les parades de taxis són els punts on creix el risc d'accident i on les bicicletes hi poden sortir més malparades.
Sobre aquesta qüestió, la Crida i Esquerra han presentat un text a la Junta de Portaveus perquè l'Ajuntament redacti un protocol i iniciï una campanya de conscienciació per acabar amb els casos d'assetjament dels conductors cap als ciclistes. La idea és fer una tasca pedagògica perquè els usuaris dels vehicles de motor tinguin present la vulnerabilitat dels ciclistes, dels conductors de patinets i també dels vianants. Tots els grups hi han donat suport, menys el dels govern, que s'han abstingut. I d'altra banda, també en matèria de mobilitat i d'urbanisme, us expliquem que l'Entesa per Sabadell ha criticat el projecte del nou passeig de la plaça Major dissenyat per l'actual govern de coalició. Apunten que és molt semblant al que ja va anunciar el govern anterior, el juny de 2018. Tot i això, hi troben pegues, com ara que les simulacions fetes per ordinador, els arbres que s'hi mostren són més grans dels que en realitat es poden plantar en aquest espai. Tampoc consideren adients els brolladors d'aigua pel seu elevat cost de manteniment i troben a faltar algun element que recordi el passat d'aquesta via emblemàtica de la ciutat. També apunten que s'hi hauria d'instal·lar algun element singular, com la famosa pèrgola del projecte del govern quadripartit.
Notícies migdia.
Continuem endavant a falta de 2 minuts per arribar al punt de 3:15. Els membres de la comissió de l'Escola Virolet i l'Institut Arraona de Calllong veuen amb bons ulls que comenci la construcció de l'escola, però consideren poc factibles els terminis fixats per acabar-la. Així mateix, també lamenten el retard acumulat amb la licitació de la redacció del projecte de l'Institut. De fet, alerten que el procés per comptar amb el centre de secundària es troba exactament en el mateix estat que el mes de gener passat.
El procés per fer realitat l'Escola Virolet és el que està més avançat i, de fet, la construcció ha de començar abans que acabi l'any. Des de la comissió creuen que es complirà amb aquesta previsió, però no amb els terminis que s'han fixat per començar a utilitzar-la. Així ho ha expressat Alicia Mendoza, de l'AMPA de l'Escola Virolet.
Segons Educació, l'edifici estarà construït en 14 mesos, però a l'empresa constructora serà adjudicat per 21 mesos. Per molt que avancin, nosaltres no creiem que pugui estar abans de 18 mesos. A més, falta la part de l'Institut, i això encara s'ha de licitar i adjudicar. Nosaltres esperem que tot això es faci en paral·lel, però els plaços que dona Educació no els creiem factibles, però tant de bo ens equivoquem.
Encara més pessimistes són amb el projecte de l'Institut Arraona i temen que el retard sumat pel confinament impedeixi la seva posada en marxa al curs 2023-2024. Nelly Carmona, integrant de la comissió, reitera que aquest equipament és del tot necessari, malgrat que el Virolet neixi com a institut-escola.
Ens treuen a nosaltres alumnes, però tot i així amb els alumnes que tenim ara no hi cabem, o hi cabem molt justos. No afecta per res. De fet, nosaltres, segons ens han dit, és el Virolet és el número 1 i nosaltres som el número 2 de cara a tot el que s'hagi de fer, que no afecta per res el que estigui passant amb el Virolet.
Carmona recorda que fa una dècada que demanen la construcció dels dos equipaments i lamenta que la majoria de famílies que van encetar la reivindicació no podran fer-ne ús perquè els seus fills hauran completat l'educació obligatòria en barracons.
La campanya comercial de Nadal arrenca demà amb el Black Friday, una tradició importada dels Estats Units i cada cop més implantada al nostre país. Els eixos comercials del centre i de Can Urià que es podran veure descomptes d'entre el 30 i el 40%, amb casos puntuals que arribaran al 50%. L'objectiu és facilitar les compres nadalenques als ciutadans, especialment aquest any en què moltes butxaques estan molt tocades per la crisi derivada del coronavirus.
Tot i que el context és incert, els comerciants es mostren optimistes, consideren que la gent té ganes de poder comprar com a gest per recuperar part de la normalitat perduda durant la pandèmia. No obstant això, sí que es preveu un canvi d'hàbits. El president de Sabadell Comerç Centre, Josep Maria Porta, creu que arran de la incertesa s'avançaran moltes més compres que en edicions anteriors. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Avui estem bé, demà estem fatal i demà passat tornem a estar bé. Llavors, sí, la sensació és una sensació que sí que ens generarà que la gent té ganes de comprar, per una banda, i per una altra banda també que la gent, la sensació que tenim, i compto que són sensacions, al final la bola de vidre no la tenim, però la sensació que tenim és una sensació de que possiblement s'avancin moltes compres de Nadal, perquè no sigui cas que passi alguna cosa al desembre i no puguem fer les compres de Nadal, tenim la impressió que se'ns avançaran una mica.
El president de Can Urià Comerç, Miguel Tello, també és optimista i confia que les botigues de proximitat seran l'elecció majoritària, tot i l'auge de les compres per internet.
Molta gent penso que no, perquè al final el Nadal, el regal personal, anar a comprar-lo amb tot el carinyo del món per poder fer aquest regal a la gent que tu t'estimes, penso que sempre és millor anar a buscar-lo en una botiga de proximitat. Però, indubtablement, aquest comerç per internet cada vegada creix més i amb molta gent que s'apunta.
A Can Urià, que el Black Friday es traduirà en dos dies de botigues al carrer, demà i dissabte. El tret de sortida de la campanya el donarà demà l'encesa de llums de Nadal, que aquest any es farà per mitjà d'un compte enrere amb uns altaveus.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Abordem ara la crònica política municipal. El PSC critica la falta de recursos del Servei d'Ocupació de Catalunya. El diputat i tinent d'alcaldessa, Pol Gibert, ha reclamat un pacte pel treball que construeixi un sistema d'ocupació útil que sigui capaç de transformar el mercat laboral, ha dit. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia. Gibert no s'ha estalviat les crítiques a la Conselleria de Treball, liderada per Chakir El Homrani. Segons el diputat, la ràtio de desocupats dels serveis d'ocupació catalans superen per més de 10 vegades la recomanació de l'Organització Internacional del Treball, que cada tècnic gestioni uns 80 aturats. Per això, ha reclamat més finançament a la Generalitat.
La taxa d'inserció del SOC actualment és d'un 3%. En el qual molta gent no veu amb el Servei d'Ocupació de Catalunya el seu servei d'ocupació i ha d'optar per altres vies perquè puguin trobar-ne feina, o sigui, a boca a orella, informal o altres portals d'internet. No? Amb el qual el Servei d'Ocupació passa a ser només un gestor de prestacions, en el qual la gent ve aquí a fitxar perquè hi donin la prestació de l'atur, però no fa la part proactiva d'agafar aquesta gent i acompanyar-la, formar-la i orientar-la perquè puguin trobar una feina.
Gibert ha demanat un pacte entre partits per dotar de més recursos al servei i ajudar a cada cop més persones a reincorporar-se al mercat laboral, especialment durant la pandèmia. Per altra banda, el diputat ha sortit al pas de les informacions que els diputats del Parlament han seguit cobrant les dietes tot i fer teletreball, tal com va avançar el programa Planta Baixa la setmana passada.
Tots els diputats del Parlament han cobrat aquestes dietes, no?, que formen part del sou de manera intrínseca. De fet, és un sistema parlamentari que hem fet la nostra queixa com a grup parlamentari perquè el sou es divideix en factors que no tenen cap tipus de coherència, i això s'ha de solucionar i han fet en costa que estan intentant solucionar-ho, no? Però a més jo vull dir que al Parlament jo he anat cada setmana dels darrers mesos, diguem, i la setmana que havia tornat a anar i la següent també.
En la seva opinió, caldria revisar el sistema de retribucions de la Cambra Catalana.
Per la seva banda, dèiem, la Crida per Sabadell demanarà que el ple municipal aprovi noves mesures per garantir que tothom es pot empadronar en un termini curt de temps. La formació assegura que ha rebut queixes de diversos ciutadans explicant que fa mesos que esperen una resposta per poder-se empadronar a la ciutat. Els anticapitalistes també apunten que les persones en situació irregular o amb problemes d'accés a un habitatge són els més perjudicats.
La portaveu de la Crida, Nani Valero, ha presentat els punts de la moció que té per objectiu que s'acabi amb l'incompliment dels terminis legals per oferir l'empadronament als ciutadans. Un document indispensable per poder accedir a altres serveis, com ara la salut i els serveis socials.
Generar una eina de seguiment intern que alerti d'aquests terminis obligatoris en els que no s'està donant resposta. No podem esperar des de l'administració que torni a trucar al ciutadà de la ciutadana. Una altra de les propostes és reforçar l'equip municipal responsable de la unitat d'inspecció i validació de l'informe de reconeixement de residència. I per últim, el que també posàvem com a acord és que s'elabori i es faci pública una guia d'empadronament que estigui accessible en diversos punts de la ciutat.
Valero també ha explicat que en una junta de portaveus han demanat que l'Ajuntament pressioni el govern espanyol a pagar els ERTOs als ciutadans sabadellencs. A més, ha proposat que es creï una oficina al Vaporllong o als centres cívics per assessorar les persones que encara no han cobrat l'atur i no saben quins recursos tenen a la seva disposició.
Més notícies del dia. El Tribunal Suprem no comunicarà la decisió sobre el tercer grau dels presos independentistes aquesta setmana, on hi ha implicats dos sabadellencs.
Avui la sala penal s'ha reunit per estudiar els recursos de la Fiscalia i dels mateixos presos, però ja ha avançat que no comunicarà les seves conclusions fins la setmana vinent, un cop acordada l'argumentació que ha de determinar si han de continuar a la presó o ja poden accedir a la semillibertat.
La Comissió Nacional del Mercat de Valors multa Banc Sabadell amb 2 milions d'euros per deficiències en la comercialització de diversos productes financers.
La resolució que s'ha publicat avui al Butlletí Oficial de l'Estat determina que l'entitat financera va cometre una infracció molt greu tipificada en l'article 284.1 de la Llei del Mercat de Valors. La sentència és ferma a nivell administratiu, però el BS pot recórrer-la a l'Audiència Nacional.
L'associació Ethos s'adhereix a la setena setmana de sensibilització sobre els riscos del consum d'alcohol promoguda per l'Agència de Salut Pública.
L'entitat ha participat a una jornada sobre el consum d'alcohol durant la pandèmia, on s'ha constatat que ha augmentat un 24% en persones afectades per una addicció. També s'han remarcat les dificultats d'aquestes persones per accedir durant la pandèmia als centres d'atenció primària i als hospitals, derivant en conseqüències mèdiques que diuen que són greus o fatals.
Incendi en un camió de recollida de reciclatge.
El foc es va originar ahir a 3:45 de la tarda a l'interior del vehicle encarregat de la recollida del cartró. Agents de la policia municipal i dels bombers van apagar l'incendi, que no va produir cap ferit ni afectacions en altres vehicles o elements de la via pública. Hi van intervenir dos camions dels bombers i quatre unitats de la policia local.
Us ho dèiem, han començat, torna la cultura a Sabadell, els teatres municipals, la sala o la bàscula són alguns dels que tornaran a obrir les taquilles aquest cap de setmana, aplicant els aforaments reduïts i les mesures de seguretat, com gel, mascareta i distància. Altres, com la Cava Urpí, el Sol, Sant Vicenç, la Quartera i també Joventut de la Faràndula, s'esperen fins als pròxims mesos, o en el cas del Teatre Arlequí, continuarà tancat. El festival El Més Petit recupera les funcions presencials.
Ho fa la sala Miguel Hernández amb Silver Drops, un espectacle visual de la companyia del mateix nom, on el moviment, la plasticitat estètica i una acurada selecció musical es combinen per transportar-nos a un viatge fascinant sobre el món de l'aigua. El fil conductor de l'obra és l'exploració de l'aigua com a fenomen natural, canviant i transformador. Serà el dissabte a les 5 de la tarda i el diumenge a les 12 del migdia.
Torna a obrir la bàscula.
S'hi estrena una obra que no va arribar a veure la llum al març. Es tracta de L'Ocapi, d'Anna Diosdado, a càrrec del grup La Tatxa. El gestor de l'espai, Carles Tricuera, en detalla el contingut.
Aquesta obra va ser escrita a principis dels anys 70 i narra les peripècies d'uns avis que viuen amb resignació en una residència. En aquelles èpoques en què va ser escrita, el gruix de la societat no veia amb bons ulls això de recluir a la gent gran en una residència. En definitiva, en un asil. I per què aquest títol de L'Ocapi? Doncs perquè L'Ocapi és un animal que va ser descobert a principis del segle XX a les selves del Congo i es troba en perill d'extinció degut al seu reduït hàbitat, ja que és molt difícil criar-lo en captivitat. Acaben malaltint i morint.
Tricuera diu que a vegades no n'hi ha prou amb un bon metge o un dormitori còmode per dir que es tracta la gent gran amb dignitat. La podeu veure els dissabtes a les 7 de la tarda i els diumenges a les 6. El toc de queda o cobre foc ha impedit la funció del divendres, que no s'ha pogut avançar.
L'òpera Macbeth es podrà veure al Teatre la Faràndula.
Serà el divendres 27 a les 7 de la tarda i el diumenge 29 a les 6 en versió concert. El vicepresident de l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell, Jordi Torrents, diu que aquestes funcions corresponen a la temporada passada.
Aquestes dues funcions en concert són les que corresponien a final de la temporada passada, que eren tres funcions representades, com sempre, que es van haver de cancel·lar per l'estat d'alarma, i doncs, com que ens va quedar aquesta cosa que volíem oferir-ho al nostre públic, l'única manera era tenir aquestes dues dates a la Faràndula i fer dues funcions en concert, que bé, no estaran representades, però la música la gaudireu igualment, que és el que importa.
Macbeth comptarà també amb els músics de l'Orquestra Simfònica del Vallès.
I al teatre principal, No em diguis reina.
El dissabte a les 8 del vespre arriba aquesta road movie teatral que narra el viatge agitat d'una princesa pels indrets més foscos i marginals del seu reialme, un país distòpic habitat per personatges estrafolaris, egoistes i miserables. Una comèdia negra que ens presenta un sistema esgotat i decadent i planteja el tema de la renúncia als privilegis. És a compte del grup Diversitat Teatral, el qual aposta per la inclusió d'artistes amb diversitat funcional.
Ràdio Sabadell. T'agrada el cinema? T'ho passes bé escoltant una banda sonora? Voldries conèixer algunes curiositats d'aquella pel·lícula que ha marcat la teva vida? Si ets dels nostres, ja no tens excusa. Tots els dijous a les 9 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sabadell, 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
Si una cosa t'agrada, per què canviar? La Llanterna Màgica, quarta temporada.
Notícies migdia.
Quatre minuts per arribar al punt de les dues. El govern espanyol aprovarà una mesura contra els desnonaments al desembre.
El soci de govern, Pablo Iglesias, ha anunciat avui que d'aquí a dues setmanes hi haurà una mesura per evitar més persones sense sostre.
El gobierno presentará una medida para evitar los desahucios sin alternativa habitacional de las personas vulnerables. La vicepresidencia segunda y el Ministerio de Transportes y Vivienda estamos trabajando muy intensamente para tener la lista cuando antes.
De moment, Iglesias no ha concretat la forma que adoptarà aquesta mesura, però és un pacte que compta amb el suport d'Esquerra i Bildu.
La quota d'autònoms, en canvi, torna a pujar aquest mes i l'any que ve seguirà a l'alça. La quota dels autònoms va amb recàrrec a banda de la pujada corresponent a aquest mes. Fruit d'un acord entre els agents econòmics i el govern espanyol ara fa dos anys, la quota també incorpora l'increment corresponent al mes de setembre, que va quedar ajornat per la pandèmia. D'altra banda, el Ministeri de Sanitat ajorna una setmana més la data per decidir les mesures anticovid durant el Nadal.
De moment, el que està clar és que cada comunitat adaptarà les pautes a la situació epidemiològica del territori. Tot i les possibles variacions, el toc de queda marcarà el límit de totes les recomanacions. Els principals interrogants a resoldre són la mobilitat entre autonomies, el nombre de persones reunides i fins quina hora s'ampliarà el cobrefoc per Nadal i Cap d'Any.
I justament avui el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha anunciat que no s'adelantarà la desescalada per les festes d'aquest desembre. El Cantem Àfrica, la tradicional trobada coral multitudinària a la plaça Doctor Robert, s'ha hagut de reconvertir per culpa del coronavirus.
La contraportada.
Els encarregats del projecte, la Fundació Maïn i l'Associació Afrocatalana d'Acció Solidària Amics de la Casa Mans, han decidit portar-ho a l'interior de les escoles de Sabadell i Castellà, de manera que més de 400 nens i nenes ja l'han pogut gaudir.
Els encarregats de dinamitzar-ho a través de tallers escolars són el conjunt sabadellenc Bufanúvols, el qual han pogut fer actuacions per als grups Pombolla de les cançons vinculades al conte Marama o la Flor de l'Esperança, de Josep Lluís Badal. L'escletxa de les escoles ha anat molt bé per mantenir l'activitat, tot i que, com assegura el membre de Bufanúvols, Pau Terruell, al programa El Cafè de la Ràdio, les dues maneres de fer-ho són bones.
Les dues són boníssimes, perquè en el Cantem Àfrica també es feien tallers i a vegades també hi anaven una parella africans a fer tallers de cançó africana i això. Llavors aprenien les cançons i llavors aquest moment de cantar junts amb altres nens d'altres escoles, això, i fer-ho d'una manera pública i ben fet, amb un bon equip de so que sonés bé i amb una bona difusió, era un moment que d'alguna manera es visualitzava el món escolar i la feinada que fan els mestres a les escoles de Sabadell, no? Llavors, jo crec que les dues maneres són bones. Vull dir que podria ser que si el Covid s'acaba, potser es mantinguin les dues.
En una es treballa amb grups petits, l'altra té el factor col·lectiu. De moment, seguiran actuant a les escoles, també en centres de Granollers.
Així arribem al punt final del Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, les xarxes socials i a partir de les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Ara arriba l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo i companyia. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.